Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 5 minuts que passen de les 9 del matí. Fa dies que us ho estem explicant des d'aquest programa i des d'aquesta emissora, els pagesos i les pageses catalanes estan farts. El sector primari al nostre país està al límit per la sequera, per la burocràcia, pels costos de les primeres matèries, pels baixos preus que cobren dels seus productes, per les exigències ambientals que imposa la Unió Europea, per la competència també dels productes extracomunitaris. Un cúmul de factors que han fet esclatar el sector, que des de fa un parell de setmanes ha portat les seves protestes a les carreteres amb talls i marxes lentes de tractors que fa una setmana van arribar a col·lapsar fins i tot la capital, Barcelona. Avui, i amb una nova jornada de protestes convocada en llocs estratègics com l'entrada de Mercabarna o del Port de Tarragona, en volem parlar de tot plegat amb Pere Roquer. Ell és president del Sindicat de Pagesos a Saja Lleida. Senyor Roquer, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres a la caravana.
Molt bon dia.
Pere, després d'uns dies de protestes, la setmana passada el president Pere Aragonès va reunir-se precisament amb els agricultors. Entre vosaltres hi havia dos representants de Saja, si no m'equivoco. Quina valoració en fan d'aquella reunió?
Doncs, primer de tot, s'ha de valorar que rep la primera organisme del país, però segon és l'escepticisme de com s'acabarà desenvolupant tot allò que estem demanant el sector. No tan sols a nivell de Catalunya, sinó a nivell també de l'Estat, en aquest cas el Ministeri d'Agricultura, on encara no entenem per què el ministre no sortiria a dir que el quadern digital, per exemple, que és més burocràcia pel sector, queda anul·lat, donant que hi ha les condicions per part d'Europa, amb la treta del 50% dels productes fitosanitaris, que aquesta més burocràcia que ens volia fer pugui ser treta ipso facto, perquè al final només ara queda Espanya i Dinamarca amb aquesta història del quadern digital, que l'únic que fa és ampliar més la burocràcia que ja estàvem tenint en aquests moments.
Confieu en una taula de diàleg proposada pel president Aragonès?
És que taules de diàleg, almenys des del sector, fa molts anys que estem fent taules de diàleg. I tots aquells punts que, per exemple, de dir els cobraments pendents que hi ha amb el tema dels ecoregims que venen de la PAC, que entenem que hauria d'estar, tema d'ajuts a sequera. Tot això que estem parlant, que és injecció econòmica directa a la dena del sector, haurien d'estar ingressats ja als comptes dels països ramaders del país. I això encara no hi és. I això el que provoca és una desconfiança del sistema i una desconfiança del sector vers el que és l'òrgan governamental, que provoca tot aquest seguit de mobilitzacions que hi ha hagut des de la setmana passada aquí al país, que van continuant, que aquí a Lleida es tornaven a tallar carreteres o autovies i una estona a l'autopista AP2, i que demostra una vegada més de que la gent té ganes de continuar de pagès, perquè s'ha de mirar que són un moviment transversal on hi ha molta gent jove, que és això també el que reclama el sector, no? De que la gent jove es quedés al camp. Doncs hi ha gent jove que es vol quedar al camp, però evidentment mirant de que amb aquestes condicions burocràtiques que està ficant en aquests moments el govern de l'Estat i la Unió Europea, i que les comunitats autònomes no tenen suficient pes a l'hora de negociar amb els estats perquè baixi aquesta burocràcia, fa que molta gent se replantegi aquest vulgues quedar dins el que és una explotació. I hi ha un exemple fàcil. Amb el tema, per exemple, dels porcs, la Unió Europea el que vol fer és augmentar la capacitat d'on està un porc, del 0,60 que estem ara, vora el 0,75. Això implicaria una nova inversió per part de la gent que està al sector por sí, o compartir la vida, la ramaderia extensiva dels Pirineus, amb un seguit de fauna salvatge que moltes vegades fa que sigui inviable que les teves vaques, les teves ovelles, els teus cavalls estiguin als prats de casa teua. Penseu que les muntanyes del Pirineu català són molt grans i han de compartir la vida amb ossos, amb jabalís, amb cabirols. Els cabirols el que fan és menjar-se, per exemple, la sal que se'ls dona als remugants, i a vegades aquests cabirols porten tuberculosi i, per tant, la poden traspassar al nostre bestiar. Hi ha un seguit de coses que fa que la gent estigui molt indignada i que estiguin a venir aquestes protestes a nivell general.
Em parlava, Pere, abans de la burocràcia. No sé si creieu que la finestreta única que posarà en marxa el govern per reduir la burocràcia serà útil.
Bueno, una cosa és que sigui una finestra única perquè tot se tramita a través d'una finestra única. Molt bé. Però aquesta finestra única no ha de tindre diferents programes informàtics, sinó que n'ha de tindre un. Si tu tens una finestra única, però després resulta que aquesta finestra està subdividida en diferents programes informàtics, tornem a estar al mateix lloc que estàvem fins ara. I després, per una finestra única, si és tal com realment acaba sent, que també serveixi perquè tots els tràmits europeus i tots els tràmits, en aquest cas de l'Estat, serveixin a través d'aquesta finestra única. Per tant, vol dir que s'han de ficar d'acord tant govern d'Estat, govern de la Generalitat, govern d'Europa, de que això sigui general. No que la gent que tingui terres compartides, com passa a vegades, aquí a Catalunya, penseu els que som de Lleida, tenim la Franja al costat, hi ha un exemple clar, la Granja Escarma, Salcoreig, que estan tocant a Torrent de Cinca o a Fraga, que hi ha gent que té compartides aquestes terres. Pues una part la tenen a Catalunya i l'altra part la tenen a Aragó. Si aquestes persones, aquests països, han de fer dos finestres, i ja hi tornem a ser. O sigui, això el que s'ha de fer és unificar criteris a nivell general. Perquè, si no, és on creix la desconfiança i el malestar en el sector.
Però fem una cosa, perquè la gent ens entengui i perquè ens ho puguis explicar bé. Des de que matines fins que marxes a dormir, quina és la paperassa que has de fer en un dia normal?
T'ho ficaré tot en global. Penso que avui en dia, entre DANS, que és la declaració del nitrogen, DUNS, que és les declaracions de les parcel·les que nosaltres tenim, les assegurances agràries. Si tu tens una persona que contractes per a treballar, necessites 12 documents. En general, mínim en el que estem parlant ara, estem parlant de més de 60 papers. Mínim.
Déu-n'hi-do.
Sí, després diuen que el canvi climàtic està basat també amb la talla d'arbres, que molts d'aquests arbres acaben sent paper, a nosaltres que ens ho expliquin. I després, ja només falta que surti FAO, que és l'organisme de l'aliment de Nacions Unides, dient que un pet de vaca contamina més que no sé quants vehicles, per favor. La intel·ligència humana està arribant amb uns límits, però llavors entens que la vulgui substituir la intel·ligència artificial. Perquè quan surten aquests informes te demostra que la ignorància és molt gran amb uns organismes que, a més, estan pagats per tota la ciutadania i que l'únic que fan és anar en contra d'allò que estem produint, que és l'alimentació, no tan sols de Catalunya i Espanya, sinó de tota Europa.
Pere, sigui com sigui, segur que ho saps perquè segur que hi eres. Sí que et voldria preguntar, perquè mentre estàveu reunits amb el president Pere Aragonès, des de fora, part de la pagesia, va arribar a cridar contra els sindicats. Com ho vas viure tot allò i què en penses?
Doncs que estem un país lliure i, per tant, la gent ha d'expressar el seu malestar tant a nivell govern i si les organitzacions a vegades no han tingut algun error o no ha estat el que ells creien, doncs el que s'ha de fer és escoltar, demanar disculpes, que al final demanar disculpes és molt savi, i intentar millorar-ho. I, evidentment, jo penso que hi ha un abans i un després del 6F. Un abans i un després a nivell de la pagesia i ramaderia del país, un abans i un després a nivell de governs de que s'han de prendre molt en sèrio quan se fan les reclamacions que des de fa anys s'està fent des del sector, a través de les organitzacions agràries, a través de les patronals de la fruita, etc. I un abans i un després també les organitzacions de... escolteu, també creiem que s'ha d'anar cap a aquest camí. I això, per nosaltres, jo penso que com a organització, i parlo a nivell de Saja, és un avantatge de tindre aquest crit d'alerta. Pues sí, senyor, molt bé. I a més s'ha d'entendre que s'ha de sàpiga sempre escoltar allò que la gent està demanant. Que és cert que portem uns anys de que han tingut moltes crisis i això ha fet de que segurament no hagués tingut suficient ventall de possibilitats com per poder analitzar cada situació, és cert. Aquí a les comarques de Lleida portem 2 anys de gelades fortes amb la fruita, ara tenim el tema de la sequera al damunt de la taula que també ara afecta conques internes del país i això et deriva i et desgasta molt en el sentit de que has d'anar intentant fluctuar sobre aquelles zones que en aquell moment tenen aquell greu problema. Però a nivell global, que ara és un crit global, que jo penso que també les organitzacions també estàvem demanant aquest crit global de que hi ha una crisi important dins del sector agroalimentari del país, s'ha de tirar endavant entre tots.
Pere, ara que em parlaves de la sequera, com saps, el govern va reduir el 80% de consum de l'aigua per l'agricultura i el 50% en ramaderia. Com ho esteu vivint tot plegat i, sobretot, quant de temps podeu aguantar així si no plou aquesta primavera?
Doncs s'ha de buscar una altra solució. O sigui, el que no pot ser és deixar de produir aliments. I això se li va dir al president a la reunió, als companys de la plataforma 6F d'aquí de les comarques de Barcelona, on se li va dir, escolta, nosaltres hem de produir els aliments, hem de continuar produint els aliments. O sigui, si la solució és deixar de produir aliments i tornar a importar aliments, ja tornem a estar amb un dels problemes que està damunt de la taula, que és el tema de la importació de tercers països. O sigui, s'ha de buscar solucions reals perquè l'aigua, que és un bé escàs, i això s'ha de tindre en compte, s'ha de racionalitzar. O sigui, no fa gaire sentir declaracions, em sembla, del senyor Clos, dient que el que no pots fer és buidar les piscines dels hotels perquè, si no, no vindran turistes. Bueno, llavors, que fem, com alimentem aquests turistes? Amb productes de tercers països? A vegades, tothom ha de ser conscient del que està dient. Estem parlant d'un sector que és el que produeix l'aliment, d'alta qualitat. Penseu que, per exemple, la carn de porc que produïm aquí al país està a mercats com podria ser Corea del Sud. Per tant, vol dir que som un país punter amb la carn que produïm. La carn nostra de vedella té nivell 5 de 5 en qualitat alimentària a nivell europeu i no voldrem acabar comprant carn de vacum a països que encara avui en dia estan utilitzant productes que aquí fa més de 30 anys que estan prohibits. O no voldrem acabar comprant verdures a països com pugui ser el Marroc, on encara s'estan utilitzats pesticides que aquí fa 30 anys que estan prohibits. Siguem conscients de que l'alimentació és lo primordial de que té la humanitat, amb més o menys mesura, però és la principal font de que les persones humanes estiguem al carrer.
Però té sentit la PAC, parlant d'Europa, una política agrària comuna?
Té sentit parlar de política agrària comuna, perquè la PAC, que els oients que no ho sàpiguin, va ser creada perquè el consumidor no pagués danys per aquells aliments després de la Segona Guerra Mundial. Té sentit de tenir-la perquè és la manera de que totes les explotacions agràries ramaderes del país, d'Espanya i d'Europa, tinguin aquells marges de producció que pertoquen, però el que no té sentit la PAC en aquests moments, tal com està estructurada, amb unes normatives fetes des de despatxos de Brussel·les que res tenen que veure amb el que nosaltres estem produint. Per cert, jo m'agradaria també, ja que estem a portes d'unes eleccions europees, que els eurodiputats, que no s'han vist massa durant aquests dies, comencessin a fer també visites als territoris per saber i escoltar el que està passant a dins del segment agrari, on el malestar principal està creixent, sobretot amb el tema d'Europa. I una mostra de que el crit d'alerta de l'agricultura europea ha arribat és que la presidenta von der Leyen, aquesta normativa del 50% de les vacunes pels aliments, perquè als aliments hi fa falta vacunes, en aquest cas el tema dels fitosanitaris, per poder produir, aquesta normativa de trencament del 50% la va treure fora de la taula i, per tant, una de les coses que decau per si soles, per això no entenem l'actitud del ministre Planes, a hores d'ara, a les 9:30 del matí, que encara no hagi tret aquesta escletxa del quadern digital que es vol aplicar a partir del mes de setembre del 24 aquí a Espanya.
Deixa'm parlar-te o preguntar-te per reunions. Algú d'Europa s'ha posat en contacte amb vosaltres per reunir-se amb vosaltres?
T'ho acabo de contestar ara mateix. Sí que és veritat de que a nivell de, com a SAGET, nosaltres tenim una delegació a Brussel·les, hi va una reunió de Copa Cogega, que és la entitat que engloba tant a cooperatives com a entitats i organitzacions europees, i es van reunir directament amb la presidenta von der Leyen el dia de les manifestacions que hi havia a Brussel·les, perquè, clar, fins que tu no veus que tens el tractor a la porta a casa teva, sembla que no hi hagi problemes. Però quan van tindre els tractors davant de la porta del Parlament Europeu, on companys nostres de SAGE ja estaven, llavors van reaccionar ràpidament i van dir, home, pues potser sí que té l'agricultura un problema, però és que ja veníem de tot el mes de desembre i gener, Alemanya, Bèlgica, França, en manifestacions. O sigui, 21 països d'Europa que l'agricultura estigui manifestant-se, la teua visió com a dirigent europeu ha de ser ampla de mires i, per tant, vol dir que has d'entendre que hi ha un problema important dins del sector i tu has de baixar el terreny i agafar tot allò que se t'està demanant perquè s'acabi de deixar d'aplicar normatives tan restrictives com les que estem tenint aquí a nivell europeu.
Anem a la segona. Hi ha plantejada alguna reunió amb el Ministeri?
Bueno, el ministre avui, me sembla, o demà inaugura FIMA aquí a Saragossa, i t'he dit aquí perquè, clar, nosaltres estem a 130 quilòmetres de Saragossa, però sí que és cert que la setmana passada hi va haver alguna reunió i jo penso que aquesta setmana, abans del divendres, hi tornarà a ser sí o sí, perquè, evidentment, el malestar està creixent i la gent, al final, tot i que la funció reivindicativa ens hi trobem i ens agrada, també és cert que al final nosaltres també hem d'estar a les explotacions donant menjar Penseu que hi ha gent que la setmana passada per baixar a Barcelona a la manifestació va haver de buscar terceres persones perquè li cuidessin la granja per donar els menjar als animals. La gent de la fruita doncs, van haver de deixar d'esporgar. Per tant, al darrere, la feina, no és que retrasi, però s'ha tingut aparcada una mica i la gent el que ha d'estar també és cuidant les seves explotacions.
I com dèiem a l'inici, Pere Aragonès que va assegurar que hi hauria una taula de diàleg. Hi ha data, Pere, per aquesta taula?
Bueno, s'està especulant si pot ser dimecres, pot ser dijous. Jo penso que, contra més aviat hi sigui, millor que, a part de... Jo hi ha una frase que a vegades utilitzo, diu, per què ha servit aquesta reunió? Diu, per preparar la següent reunió. I aquesta vegada no és per preparar la següent reunió, sinó que aquesta vegada és per donar solució a la reunió, que és molt diferent.
Si és per preparar la següent reunió, aquesta primera que fareu, us aixecareu de la taula?
Evidentment, el que passarà és que es continuaran les mobilitzacions. Si hi ha un preacord amb la solució de 3-4 punts que hi ha damunt de la taula, com pugui ser els pagaments urgents amb el tema de la sequera, si hi ha directament això dels pagaments dels ecorègims que la gent ja fa mesos que està esperant i es fica de dir, doncs, escolta, el 21 de febrer passat demà estan cobrats, s'ha de donar solució en aquest moment econòmica, que la Generalitat té aquest poder per poder-ho fer, i a partir d'aquí buscar el reajustament en les altres coses. Però sortir d'una reunió per preparar la següent reunió, jo penso que aquí és on és el problema de que moltes vegades ha passat i que aquesta vegada doncs, la situació crítica que hi ha dins del sector agroalimentari no s'entendria.
Fins quan teniu previst, Pere, treure els tractors al carrer, primera i segona? És possible que tornem a veure la imatge dels tractors entrant a Barcelona?
La segona pregunta és possible. I a la primera, els tractors estaran a les carreteres mentre no es veguin que a tot això que és més urgent, de que s'ha de treure del damunt de la taula, pugui ser quadern digital, els pagaments que hi ha pendents, temes de finançament, etc., no se solventin en via ràpida. I això, t'ho torno a repetir, o sigui, és factible. O sigui, jo ho he dit públicament i no me n'amago, o sigui, no entenc com encara no s'ha dit de que el quadern digital no es farà. Tenint la base de la presidenta del Parlament, que va dir clarament de que el tema del 50% del Green Day desapareix. No s'entén. Si és el sector... Sí, no s'entén si veiem totes les mobilitzacions que hi ha de que com a mínim no es comencin a fer els primers passos per treure això. Perquè Europa sí que ha fet un primer pas, que és aquest, el del 50%, veiem que tenia els tractors a casa seva. I traient el famós 4% del que és el barbetxo, d'aquests marges que es feia deixar, i per tant vol dir que ells han entès el missatge de que s'ha de començar a donar solucions a allò que t'està proposant el sector.
Per últim, Pere, sí que et volia preguntar perquè ens parlaves de la plataforma 6F, però si no erro, és veritat que l'organització ha canviat de nom, ja no es diu plataforma 6F, sinó que es dirà plataforma pagesa, perquè es vol desvincular de qualsevol partit d'extrema dreta. Això ha passat ja, eh?
Sí. Els companys van decidir això, és molt legítim tot, i per tant, el que sí que és veritat és que un cal començament era el nom... De 6F, doncs la gent al final se té que del xip. Ara es parla de plataforma pagesa, doncs escolta, plataforma pagesa, vull dir, al final tots paguem un rebut d'autònoms a final de mes, que a més amb la pujada del salari mínim interprofessional ens pujarà el cost de la seguretat social de les persones que tenim treballant, i un pagès que pugui tenir una persona treballant entre l'autònom i la persona que tindrà treballant pagarà 1.000 euros a la seguretat social. Una de les reclamacions és que, com a mínim, d'aquests 1.000 euros, un percentatge sigui bonificat al sector, perquè al final gairebé pagarem entre Seguretat Social i la pujada del salari mínim més de 2.000 euros amb una sola explotació.
Sí, com sigui, Pere, sí que havíeu notat l'intent d'instrumentalització de totes aquestes mobilitzacions per part d'algun partit d'extrema dreta?
No.
Val.
No, i t'ho dic clarament, i sóc una de les persones que va... organitzar, en aquest cas la nostra entitat, el de la manifestació tant de Fondarella com baixar a Barcelona, a les altres províncies també que ja estem en contacte en cap moment. Vull dir, aquí sí que puc dir que no s'hi ha deixat entrar a cap partit polític, sigui del color que sigui.
President de l'Associació Agrària de Joves Agricultors a Saja, Lleida, Pere Roquer, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Radio Estel